Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya. Dilluns farà 20 anys que Madrid es despertava a aquesta hora enmig de bombes. 14 bombes que ens van deixar 192 morts i més de 1.800 ferits. Sí, ens van deixar perquè eren nostres. Aquell dia ningú rivalitzava amb la capital d'Espanya. Tots ens vam sentir a Madrid, a Atocha, Santa Eugènia o al Pozo del Tío Raimundo. Tres noms que amb el temps també formen part de les nostres vides d'aquell dia. Es va parlar inicialment, recordeu, d'ETA. De fet, estàvem a les portes d'unes eleccions generals i el cap de Turc va ser inicialment la banda terrorista basca. Aznar, Acebes, Zaplana i les seves vies. I les trucades del fins llavors i fins mai més president del govern d'Espanya, José María Aznar, als directors de diaris acusant ETA i desviant el punt de mira electoral. Amb el pas de les hores, el terrorisme yihadista anava agafant força i anava agafant forma. Un altre dia, 11, sospitosament i curiosament, de Nova York a Madrid. Tot va ser fosc, tot va ser tèrbol, tot es recorda d'una manera repugnant. Hi ha un escriptor i un periodista excel·lent, col·laborador des de fa un parell d'anys aquí al món a RAC1, que és el Manuel Javois, que va decidir investigar la branca espanyola dels atemptats, la part asturiana, uns tontos útils, els encarregats de portar la dinamita d'Astúries a Madrid, de Mieres a Madrid, una colla de quinquis del segle XXI, sense estudis, sense ofici, sense res, lladregots, miserables tristos que no saben riure i que per fer-ho s'han de fotre la cocaïna sense cap pudor, nens que, com escriu Javois, canviaven de carrer per anar a escola per no veure els seus pares al bar. Javois va entrevistar un d'aquests nanos, el nano, de fet, que va ser l'encarregat de traslladar la dinamita en bosses. Es diu Gabriel Montoya Vidal, Babi, manipulat per un personatge a qui lamentablement admirava, Emilio Suárez Trasorras, a qui el jutge el va condemnar a més de 30.000 anys de presó pels atemptats de Atocha. De la conversa de Manuel Javois amb aquesta criatura, amb aquest menor d'edat, en surt la novel·la, i de la novel·la en surt una sèrie que s'estrena avui a Disney+. Nos vemos en esta vida. Altament recomanable sèrie. En el llibre, el nano li diu a Javois: tu mundo es el que conoces, yo no conocí otra cosa. El lumpen, els suburbis, els robatoris, la droga, el masclisme. Per cert, aquesta sèrie té un protagonista estel·lar. Darrerament hem pogut veure interpretacions magnífiques, però el que fa l'actor català Pol López en aquesta és de les exhibicions de talent més extremes que he vist mai. Sabíem del mestratge d'un dels escenaris del teatre del Pol, un Hamlet descomunal, el curiós incident del gos a la mitjanit i tantes altres, però en aquesta sèrie Pol carrega el pes en el paper del dolent, de l'asturià que ajuda els jihadistes a perpetrar els atemptats a Atocha, d'Emilio Suárez Trasorras, condemnat després, com dèiem, a 31.000 anys de presó. Els tontos útils, els necessaris que no tenien ni idea d'allò que feien, però corresponsables de l'atemptat més bèstia que hi ha hagut mai a Europa. El dia 14 vam ser a Madrid. Com es podia arribar fins a aquest punt? 14 bombes, 192 morts i més de 1.800 ferits. I tanta pena, tanta tristor, tant dolor, tanta foscor. I ja farà dilluns 20 anys, el dia que tots vam ser a Madrid i que avui ho tornarem a recordar. Són les 8:03 minuts, benvinguts al món.
El món a RAC1, amb Jordi Basté.
Que va fer la terra aquests dimecres 6 de març del 2024.
I avui fareu bé d'abrigar-vos perquè fa fred, matí amb alguns núvols entre Girona i Barcelona i més sol a la resta, i tarda de cel mig ennuvolat amb algun ruixat a les comarques de Girona.
I pel que fa al trànsit, més enllà de les retencions habituals, l'incendi d'un vehicle a l'AP7 a Sant Celoni en sentit Barcelona fa tallar ara dos carrils i s'hi acumulen més de 2 quilòmetres de congestió.
De seguida ampliem aquestes informacions, però abans els apunts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank. Ja sabeu que de vegades passen coses, va tot tan ràpid que ens passen coses, i de vegades no només a nosaltres, sinó que a la societat ens passen coses que deixem allà oblidades o que ni veiem i que no en parlem. Però és que de totes maneres, de tant en tant, ho recuperes. a les últimes hores ha passat pràcticament desapercebut un tuit que el Partit Popular va publicar la matinada, no d'avui, la d'ahir. Avui ho parlarem a la tertúlia. A la 1:02 de la matinada, el compte oficial del PP va barrejar naps i cols en una piulada que carrega contra el govern espanyol combinant dues polèmiques. Una, la que van provocar les paraules de Yolanda Díaz demanant que els restaurants i bars tanquin abans de la 1 de la matinada per facilitar la conciliació familiar, i la segona, la que ha desencadenat el cas Coldo, el cas de corrupció que esquitxa el PSOE. Atenció al tuit, perquè literalment diu així: agafeu-vos fort. Agafeu-vos fort, perquè és que ha passat desapercebut, i jo crec que estem arribant a uns límits que dius que no pot ser, és el compte real del PP. No és ni cap fake, ni un polític, no, el compte oficial, el que pensa el Partit Popular. Diu: mensaje para los corruptos del PSOE. O sigui, ja d'entrada els hi fot que els socialistes són uns corruptes. Mensaje para los corruptos del PSOE. És la 1 de la madrugada. Dice Yolanda Díaz que es hora de salir de las marisquerías. Ya pueden dirigirse ordenadamente a sus prostíbulos de confianza. Recuerden saludar al portero. ¿Quién sabe? Igual llega consejero de Renfe. Hòstia, clar. La veritat és que ho vaig venir a la tarda i vam pensar, ostres, ha passat molt desapercebut. És a dir, en un seu tuit, el PP acusa el PSOE de corruptes. Afirma que els socialistes freqüenten cases de barrets i es mofa de la crida de Yolanda Díaz a racionalitzar els horaris de l'hostaleria, tot i que la cita malament perquè ella no va parlar mai de marisqueries. Se n'en foten, jo crec que se n'en foten. Diuen bars i restaurants, però marisqueries. Repetint que aquest tuit el va publicar a la 1 de la matinada el compte oficial del PP, el primer partit amb vots d'Espanya. La piulada, que encara es pot trobar al perfil del PP a Twitter, va acompanyada de diverses captures de pantalla amb titulars de premsa que pretenen més o menys justificar les afirmacions que conté el missatge. De seguida l'acabarem de disseccionar perquè està farcit de perles que no tenen pèrdua, però és que agafem aire, que tenim dues notícies d'última hora. Però repetim, atenció, torno a repetir el tuit d'aquella de fa 24 hores. Mensaje para los corruptos del PSOE. Es la 1 de la madrugada, dice Yolanda Díaz que es hora de salir de las marisquerías y ya pueden dirigirse ordenadamente a sus prostíbulos de confianza. Recuerden saludar al portero, quién sabe, igual llega a consejero de Renfe. Jesús. 8:07, els pagesos mantenen el pols al govern català i tornen a agafar els tractors per bloquejar artèries clau de la xarxa viària de Catalunya. A aquesta hora, els agricultors del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre volen tallar l'AP7 a l'altura de l'Ampolla. S'han trobat fa una estona a l'Aldea, al Baix Ebre, i ara tenen intenció d'ocupar la calçada tant de l'AP7 com de la Nacional 340. Allà hi tenim l'Esteve Giral. L'Esteve.
Doncs sí, som ara mateix a la Torre del Candela, al terme de l'Aldea. Ara mateix hi ha una desena de tractors, també una desena més de vehicles, convocats pel sindicat Assaja. És una mobilització que no té el suport del sindicat Unió de Pagesos i que, així com la que veiem ara fa un parell de setmanes aquí a les Terres de l'Ebre, amb desenes i desenes de tractors, amb la mobilització espontània transversal de revolta de plataforma pagesa, doncs avui no sembla el cas. Ara mateix on som hi ha una desena de tractors, una desena més de vehicles particulars de pagesos que han fet cas a aquesta crida, que es troben ara mateix aquí aparcats al costat de l'arena 340 de la carretera nacional, i que la intenció, com deia Jordi, és anar en tracturada i també en comitiva amb aquests vehicles particulars fins a l'autopista P7, al seu pas per l'Ampolla. Hi ha una desena de quilòmetres que separen l'Aldea, on som ara, fins a l'Ampolla, anant per la Nacional 340. Veurem, sobretot, què és el que passa amb la capacitat de mobilització. Fins ara, pel que veiem, més aviat escassa, i què és el que passa veient la mobilització i la força que tenen, si finalment doncs es decideixen, com tenien previst, anar fins a l'autopista P7 i tallar-la al seu pas per l'Ampolla i tallar-la durant 12 hores. Això és el que havien previst, tallar-la fins al vespre. Veurem què és el que passa. El que demanen és preus justos pels seus productes. Diuen que no n'hi ha prou amb el que s'ha aconseguit fins ara amb la mobilització pagesa, i volen sobretot més regulació, més limitacions als productes que arriben de fora.
Gràcies, Esteve. Estarem molt pendents d'aquell tall a l'AP7 i a la Nacional 340 a les Terres de l'Ebre, que a hores d'ara és l'únic previst a aquesta hora a la xarxa viària catalana. L'altra notícia d'aquesta matinada arriba dels Estats Units. Allà no hi ha no hi ha hagut sorpreses. Donald Trump i Joe Biden han arrasat el superdimarts, la jornada electoral determinant que acostuma a decidir qui serà el candidat de cada gran partit a les eleccions presidencials dels Estats Units. Donald Trump i Joe Biden arriben a la cita com a principals favorits i han fet bons tots els pronòstics. A aquesta hora, amb l'escrutini molt avançat, es confirma que han guanyat folgadament a gairebé tots els 17 estats que avui celebraven primàries. El Partit Republicà, Donald Trump, ha fet un pas de gegant en la seva lluita per tornar a la Casa Blanca. La seva única contrincant, Nikki Haley, només ha pogut vèncer el petit estat de Vermont, que té poc més de 650.000 habitants. L'expresident nord-americà s'ha imposat en comoditat a tota la resta, en victòries, en alguns casos, per més de 60 punts de diferència. Per tant, Donald Trump es presentarà com a candidat al Partit Republicà amb una solvència i amb una pallissa respecte als altres contrincants demolidora. A les primàries demòcrates, tres quarts del mateix. Joe Biden tampoc ha tingut rival i ha guanyat a gairebé tot arreu. Només ha punxat a un territori gairebé desconegut. Estem parlant de la Samoa Americana, que és una illa que no té ni 4.000 habitants, situada al mig del Pacífic. És una ensopegada, diguem-ho, per riure gairebé, anecdòtica, perquè els ciutadans de la Samoa Americana ni tan sols tenen dret a votar a les eleccions presidencials dels Estats Units del mes de novembre. Anem cap a Washington, el corresponsal de RAC1 és el Javier de la Sotilla.
El superdimarts acostuma a ser una cita emocionant i decisiva, però aquesta nit ni s'esperaven grans sorpreses ni n'hi ha hagut. Biden i Trump consoliden encara més el domini absolut sobre els seus partits i ja s'enfoquen en les eleccions presidencials d'aquí 8 mesos. Però els resultats mostren algunes de les seves debilitats. Trump ha perdut a Vermont i ha patit a les ciutats i els suburbis de tot el país, on es concentren més votants moderats i independents que tendeixen a votar Nikki Haley. Si vol guanyar el novembre, necessitarà el suport d'aquests ciutadans, molts dels quals preferirien quedar-se a casa o votar Biden abans que Trump. El magnat ha cridat a la unitat dels republicans i ha celebrat que els resultats l'aproximen a la nominació del seu partit.
No tenim opció, perquè el 5 de novembre s'està acostant i el 5 de novembre es convertirà en el dia més important de la història dels Estats Units. Agafarem el control del nostre país i el convertirem en el que hauria de ser. Farem que se'l respecti, perquè ara mateix tothom se'l pren a broma.
Right now our country is known as a joke.
Per la seva banda, Biden ha enfrontat el vot en blanc de protesta en diversos estats, com Carolina del Nord o Colorado. Tot i així, res s'interposa en el seu camí cap a la nominació i ja es prepara per un ajustat duel amb Trump a les presidencials. En un comunicat ha dit que aquest superdimarts deixa els nord-americans davant una elecció al novembre, o seguir el camí de progrés que hi proposa, o retrocedir cap al caos i la divisió de Trump, que suposa una amenaça per la democràcia.
Com dèiem, els resultats d'avui deixen pràcticament encarrilades les candidatures de Donald Trump i de Joe Biden de cara a les presidencials del novembre, però encara queden primàries per disputar. I moltes. Fins al 4 de juny, milions d'electors de desenes d'estats encara han de passar per les urnes per triar el candidat que volen que el representi a les eleccions de la tardor. La victòria en aquest superdimarts, però, ha aplanat molt el camí dels dos grans favorits, però Trump no aconsegueix treure's de sobre Nikki Haley. Malgrat la sonora patacada que s'ha fumut aquesta nit, la rival de l'expresident nord-americà no li llança la tovallola i avisa que no es pensa retirar, Javier.
Sí, els discursos dels dos candidats ja s'enfoquen en les eleccions de novembre, però la seva nominació encara no és matemàtica. Podrien aconseguir-la aquest mes. La setmana que ve hi ha primàries a Georgia i Washington, i el dia 19 a Arizona, Florida, Illinois, entre d'altres. Els delegats escollits en el procés de primàries votaran el juliol a l'aspirant del seu partit a la Casa Blanca. Nikki Haley havia promès seguir en la cursa electoral fins al superdimarts, però els resultats d'avui deixen la seva candidatura en una posició molt dèbil. A diferència d'altres cites de primàries, avui no ha sortit a donar cap discurs, però el seu equip de campanya ha assegurat que hi ha marge i ha dit que els resultats demostren que hi ha molts americans descontents amb Trump. Tot i així, la seva victòria a Vermont no és representativa de tot el país. La base de votants republicans segueix molt alineada amb el magnat i Haley necessitarà un miracle si vol derrotar-lo.
La victòria de Donald Trump aquesta nit ha arribat després d'una altra de les seves clàssiques estracanades xenòfobes. La immigració s'ha convertit en l'ase dels cops de l'expresident nord-americà que cada dia trufa els seus discursos de més comentaris racistes. Ahir, en una entrevista a Right Side, Donald Trump va acusar els migrants de ser directament uns psicòpates fugats de presons i centres psiquiàtrics. Atenció, eh? Són uns psicòpates fugats de presons i centres psiquiàtrics. En concret, els va comparar amb el personatge d'Aníbal Lecter, l'assassí en sèrie caníbal que protagonitza la pel·lícula El silenci dels anyells. Escolteu.
El país vol ajuda, està cridant ajuda. Ho crec de veritat davant l'arribada de milions i milions de persones arribant il·legalment i venint de llocs que no sabem. Són gent dolenta. La majoria de casos venen de presons, de psiquiatres i manicomis. Manicomis, sabeu? Això són coses d'Aníbal Lecter. Tothom coneix l'Aníbal Lecter.
Hannibal Lecter. Anybody know Hannibal Lecter? Després de deshumanitzar els migrants, Trump també se'n va burlar. Diu que les llengües que parlen, com el castellà, no s'entenen i que semblen vingudes del planeta Mart. Parla el castellà, també, Donald Trump. Unes declaracions que, malgrat la duresa, es queden curtes si les comparem amb la que va deixar anar fa un parell de setmanes. Llavors, en una altra entrevista, el candidat republicà va assegurar que els migrants enverinen la sang dels Estats Units, una expressió que Adolf Hitler havia fet servir al Mein Kampf quan parlava dels jueus. Aquest senyor tornarà a ser candidat i té molts números de la rifa de tornar a ser president dels Estats Units. Però els migrants no són els únics protagonistes involuntaris de la campanya republicana per culpa d'aquests discursos incendiaris de Trump. Els seguidors de l'expresident també tenen una altra obsessió, Taylor Swift. Una part important dels votants de Donald Trump, però també alguns congressistes i senadors, estan convençuts que la cantant és una agent encoberta del Partit Demòcrata que vol influir en l'opinió pública per afavorir la victòria de Joe Biden. Ahir, quan s'obrien els col·legis electorals del superdimarts, Taylor Swift no va quedar-se quieta, va fer una crida a participar a les primàries. No es decantava per cap partit ni per cap candidat, però alguns demòcrates es van fer ressò del missatge de Taylor Swift per esperonar els electors a votar. Això va ser la prova definitiva que els conspiranoics necessitaven per confirmar que la cantant està a sou del Partit Demòcrata. De fet, si poseu el seu nom a Twitter, veureu que en les últimes hores s'han multiplicat les crítiques i les amenaces de tota mena de seguidors i polítics trumpistes contra la cantant nord-americana, contra Taylor Swift. De tot plegat, escoltem el comentari que signa des dels Estats Units el periodista i col·laborador del Món RQ, Toni Belchi.
Fins ara el superdimarts es vivia com un partit de la Super Bowl, però a la política aquesta nit no ha estat així. S'ha viscut amb molt poca emoció i s'ha confirmat el que ja se sabia, que Donald Trump no té ningú que li pugui fer ombra en el partit. Nikki Haley podria tenir ja les hores comptades si la setmana vinent Trump torna a guanyar les primàries i s'acaba convertint en el virtual candidat. Tot i això, l'única oposició que pot tenir l'expresident a partir d'ara són els tribunals dels Estats Units, qui decidirien si pot presentar-se o no a les eleccions de novembre. Sobretot en dos judicis que podrien canviar la història: el de la sala al Capitoli al gener de 2021 i el seu intent per revertir els resultats de Geòrgia per mantenir-se en el poder. Però aquest escenari és poc probable i tot apunta que es tornarà a repetir la batalla electoral entre Trump i Joe Biden. L'actual president no passa pel seu millor moment, la seva popularitat cau en picat, inclús entre els demòcrates que creuen que Biden ja és massa vell i no té les habilitats suficients per estar 4 anys més al capdavant de la Casa Blanca. I buscar una alternativa ara seria un suïcidi pel seu partit.
17 minuts, però encara en plan internacional, la família reial britànica nega que la princesa de Gal·les hagi de reaparèixer públicament en un acte aquest estiu. Ahir l'exèrcit va anunciar que Kate Middleton assistiria a l'assaig de la Trooping the Colour, que es farà el dia 8 de juny d'aquí 3 mesos. És una cerimònia de caràcter militar que fan les tropes britàniques i de la Commonwealth i on es recrea la preparació abans d'entrar en combat al camp de batalla. Doncs bé, tot i que ahir el Ministeri de Defensa britànic va incloure el nom de la princesa de Gal·les entre els convidats, al Palau de Kensington, que s'ocupa de l'agenda de la princesa, assegura que el van posar perquè habitualment hi va, però que no els van consultar abans de fer-ho i ja ha demanat que es retiri. D'aquesta manera es continuen sembrant els dubtes sobre l'estat de salut. A la princesa se la va poder veure dilluns de copilot en un cotxe que conduïa sa mare després d'estar diverses setmanes desaparegudes per una operació abdominal de la qual s'entenen poquíssims detalls. Des de Buckingham Palace mantenen en secret qualsevol informació relacionada amb el seu estat de salut i es limiten a dir que s'està recuperant favorablement. Aquesta aparició del 8 de juny hauria estat la primera vegada que tornava a la vida pública després de la baixa mèdica i coincidint amb tota l'especulació i fins i tot les teories conspiranoiques que hi ha a la xarxa sobre la seva salut. Com dèiem, però, ja s'ha retirat el seu nom de la programa del programa de la desfilada militar i, per tant, no hi ha novetats sobre la reaparició pública de la princesa de Gal·les, de Kate Middleton. Són les 8 i 19 minuts i el pa nostre de cada dia. La negociació per l'amnistia està totalment encarrilada. Pedro Sánchez està disposat a fer canvis en la llei per donar més garanties a l'independentisme. El president del govern d'Espanya està convençut que la norma inclourà totes les causes emmarcades en el procés. En una conversa amb els periodistes que l'acompanyen en el viatge oficial al Brasil i a Xile, Pedro Sánchez ha dit que ell mai ha dubtat que amb el redactat que Junts per Catalunya va tombar ja quedaven recollits tots els delictes del procés, però igualment diu que si cal reforçar les garanties ho faran i ha insistit que tots els independentistes perseguits judicialment seran amnistiats i es cobriran tots els supòsits. Demà l'amnistia s'ha d'aprovar en comissió i tant Junts per Catalunya com el PSOE són molt optimistes. Van encara amb peus de plom. La clau continua sent la manera d'incorporar els delictes de terrorisme i de l'alta traïció a l'amnistia sense posar en risc la legalitat de la llei. De fet, en aquesta conversa amb periodistes, Sánchez s'ha mostrat convençut que la llei no xocarà en cap cas amb la Constitució. Això després de saber l'últim moviment de Manuel García Castellón. El jutge continua decidit a torpedinar l'amnistia. A les últimes hores, el jutge de l'Audiència Nacional ha assumit la trama russa també del procés a la investigació contra el tsunami democràtic. Vol aclarir si un grup d'espies russos va viatjar a Barcelona entre el 2014 i el 2019. D'aquesta manera, el magistrat, que és com el julivert que està a totes les salses, podria obrir la via perquè més enllà del terrorisme s'investiguessin també els delictes d'alta traïció dins la mateixa causa del tsunami. La decisió de Manuel García Castellón d'assumir la trama russa del procés arriba arran de la petició de l'advocat que defensa dos dels policies ferits en les protestes post-sentència i que li demanava fa uns dies completar la documentació de l'Audiència Nacional amb el que s'anomena el cas Volkhov. Té més dades des de Madrid, Arnau Mañé.
Sí, García Castellón va un pas més enllà en la seva croada contra el tsunami. Ara avala els hipotètics contactes de l'independentisme amb el Kremlin i accepta la proposta de l'advocat que defensa dos dels agents ferits en les protestes. A partir d'uns enllaços a les notícies d'alguns digitals, dona per fet que un grup d'espies russos van passar per Catalunya entre el 2014 i el 2019. Això és un període de 5 anys. Aquest advocat parla d'espies russos, literalment, especialitzats en sabotatges i assassinats. Doncs bé, a partir d'aquests enllaços, el jutge de l'Audiència Nacional demana ara a la policia espanyola que investigui si realment aquest grup va existir i que aclareixi què van fer a Barcelona. És la manera que l'Audiència Nacional té ara per apropiar-se de la branca russa del procés, l'anomenat cas Volkhov, que, per cert, des de fa mesos s'investiga en un jutjat català dirigit per Joaquín Aguirre.
Va ser que entre els aldarulls que García Castellón considera terrorisme la causa del tsunami i a bona part de les protestes post-sentència. Doncs bé, un organisme de la Generalitat reconeix que com a mínim en una d'aquestes actuacions els Mossos es van passar de la ratlla i van ferir greument una noia. Va ser el dia dels aldarulls a Urquinaona, però molt lluny d'allà als Jardiners de Gràcia. I per cert que l'Audiència de Madrid ha confirmat l'arxivament de la querella que Sandro Rosell va presentar contra el comissari Villarejo per l'Operació Catalunya. El tribunal diu que no hi ha indicis suficients que indiquin que l'excomissari de la policia espanyola va fer una guerra bruta per empastifar el llavors president del Barça. Un Sandro Rosell, per cert, que avui fa 60 anys. El Sandro Rosell, repetint, que avui fa 60 anys d'edat. Per cert, ho dèiem a l'inici. Sorprèn que a les últimes hores hagi passat gairebé inadvertit un tuit d'origen del PP contra el PSOE, recordem-lo, perquè cada frase conté la seva dosi de verí. Mensaje para los corruptos del PSOE. Es la una de la madrugada, dice Yolanda Díaz, que es hora de salir de las marisquerías. Ya pueden dirigirse ordenadamente a sus prostíbulos de confianza. Recuerden saludar al portero. Quién sabe, igual llega a consejero de Renfe. Reitero que aquest tuit ha passat desapercebut. I és del compte oficial del Partit Popular. Publicada la matinada d'ahir, quan passaven 2 minuts de la una, acompanyada de 3 captures de pantalla que recollien diversos titulars de premsa. El primer parlava del judici contra un ex-alt càrrec del PSOE acusat de gastar-se diners públics en prostíbuls. Un altre recordava que l'exassessor d'Àvalos i presumpte cervell del cas Coldo, Coldo García, havia començat treballant de porter en un prostíbul i finalment el tercer titular recordava les declaracions de Yolanda Díaz abans d'ahir proposant a bars i restaurants tancar abans per facilitar la conciliació. Són 3 captures de pantalla que el PP adjuntava en aquest text per justificar que en 280 caràcters acusi el PSOE de corruptes, d'anar amb prostitutes i de designar porters de prostíbuls com els càrrecs de l'administració pública espanyola. El govern espanyol els fa creus que el PP hagi publicat un tuit així. De fet, de les poques opinions que hi ha hagut al respecte és la de la portaveu de la Moncloa, la ministra Pilar Alegría, que assegura que quan el va llegir es pensava que l'havia escrit Torrente.
La verdad que cuando me enseñaron el contenido del tuit, en primer lugar pensé que era una cuenta falsa gestionada por el propio Torrente. Pero más allá, les tengo que decir que me ha parecido un mensaje absolutamente indecente y de una bajeza impropia de un partido que aspira a que se les tome en serio.
Jo crec que ara surt el primer de demanar disculpes, de bo que ho penso. El que passa és que, com estem, aquests tuits es donen ja per bons. El PSOE ha demanat als populars que es disculpin, o com a mínim l'esborrin, però de moment des de Gènova no han fet ninguna cosa ni l'altra, i el tuit continua allà enclaustrat al perfil oficial de Twitter del primer partit d'Espanya. El missatge del PP ha quedat eclipsat per les últimes revelacions del cas Coldo, que cada dia enfanga més els càrrecs del govern del PSOE, i el ministre de Transports, Òscar Puente, va haver de destituir a correcuit el secretari general de Puertos del Estado, que va tramitar el contracte més important de la trama Coldo. Òscar Puente l'ha fet fora perquè diu que li ha donat explicacions contradictòries. Es diu Álvaro Sánchez Manzanares, i és l'alt càrrec que va gestionar la compra de 8 milions de mascaretes a través de la trama corrupta suposadament dirigida per Coldo García, l'antiga mà dreta de José Luis Ábalos. La número 2 del govern d'Espanya, María Jesús Montero, anunciava d'aquesta manera la decisió.
Ha sido un cese por falta de confianza, por contradicciones en algunas declaraciones que había hecho.
La destitució, com dèiem, ha arribat en plena ofensiva del PP per intentar fer caure Francina Armengol i el govern de Pedro Sánchez. La presidenta del Congrés dels Diputats, ahir al matí, visiblement nerviosa, va sortir a defensar-se de les acusacions dels populars que volen que plegui perquè, quan era presidenta de les Balears, va comprar mascaretes defectuoses a aquestes empreses. Armengol ho va justificar, diu que els contractes estaven molt ben fets i que no permetrà que el PP embruti el seu nom relacionant-la amb la corrupció. Des de Madrid, Jordi Armenteres.
Si la presidenta del Congrés nega haver rebut pressions de cap trama quan era presidenta de les Balears i intenta girar el discurs exigint les explicacions al Partit Popular. Deixa clar també que tota la tramitació de les comandes es va fer legalment i va passar tots els filtres anticorrupció.
El Partit Popular ha roto totes les línies rojas, totes les fronteres. No dejaré que mancillen mi nombre, ni que mezclen ni mi nombre, ni mi gestión, ni la gestión del gobierno que tuve el honor de presidir durante 8 años a nada que se parezca a la corrupción.
Però el PP manté i endureix l'ofensiva. Miguel Tellado és qui després li tornava a demanar la dimissió.
Francina, hoy ha mentido. Hoy ha dicho que no está siendo investigada, obviando que la Fiscalía Europea ha abierto diligencias. Claro que la senyora Armengol està sent investigada.
Armengol no té cap imputació, però Tellado, precisament, és qui apareix al sumari del cas Coldo per haver fet de mediador entre la trama corrupta i el govern nou de les Balears, el que ara presideix el PP.
Gràcies, Jordi Armenteres. Avui el Digital Público publica uns correus que apuntalarien la versió de Francina Armengol. Quan ella era presidenta de les Balears, el Departament de Salut de les Illes va contactar 2 vegades amb l'empresa que els va vendre les mascaretes, Soluciones de Gestión, per reclamar per escrit que els tornessin part dels diners que havien pagat. La raó, doncs, que havien detectat que el material que havien rebut no era de la qualitat esperada. La reclamació va arribar 3 anys més tard de rebre la comanda, però fons del govern d'Armengol expliquen que no ho van poder fer abans perquè estaven absolutament desbordats per la pandèmia del coronavirus. Sigui com sigui, la presumpta implicació de les Balears i també de les Canàries en aquesta trama ja està en mans de la Fiscalia d'Europa, que vol aclarir si les mascaretes defectuoses es van pagar amb fons europeus. Els fiscals de Brussel·les necessiten l'ajuda d'algun jutge espanyol i ara sabem que els que els assessorarà serà Manuel García Castellón. El magistrat de l'Audiència Nacional està a tot arreu i ha estat l'escollit per executar les peticions que facin les autoritats judicials europees en el cas Coldo. Ara bé, en principi, té poc marge de maniobra i s'hauria de limitar a complir els encàrrecs que li facin els fiscals belgues. Més enllà de les Balears, la Guàrdia Civil i el jutge instructor també continuen investigant fins on va arribar la corrupció de Coldo García, l'exassessor de José Luis Ábalos. Aquest matí el diari La Vanguardia explica que Coldo hauria cobrat 26.000 euros com a executiu del PSOE durant 2 anys, entre el 2017 i el 2019, quan encara no treballava al Ministeri de Transports amb Ábalos. A més, La Vanguardia també explica que Coldo hauria pagat 26.000 euros a Ábalos, però no sap el motiu. El PSOE és conscient que té un embolic damunt de la taula i molt considerable, i en tot cas el que vol és també el que vol és demostrar la transparència i fermesa. Per això ahir la mesa del Congrés va aprovar la creació d'una comissió d'investigació sobre el cas Coldo. La part més sorprenent és que el PSOE va donar suport a la iniciativa i en canvi el PP no. L'argument dels populars és que Francina Armengol s'hauria d'haver inhibit de la votació. A banda, el PP també va augmentar la pressió i la tarda al Senat. Un senador del partit, Salvador de Foronda, va titllar Pedro Sánchez, atenció, de xoriço i fill de puta, literalment. Això sí, ho va dissimular recorrent a la metàfora de la fruita popularitzada per Isabel Díaz Ayuso. Aquest era el moment.
Que mientras unos han muerto durante la pandemia, hay otros, sus compañeros, que se han dedicado a vivir sin conciencia. han buscado aumentar sus huchas a costa de los demás, a costa de la crisis económica y sanitaria. Solo hay en esa trama un grupo de socios que han viajado y viajan en un coche que huele a chorizo y a fruta.
Jesús. I això, evidentment, va ser... Bueno, quin nivell, tot plegat, quin nivell. I atenció, si voleu veure... Ara sentireu la vicepresidenta del govern d'Espanya, Maria Jesús Montero, responent a aquest senyor, a Salvador, aquest senador, a Salvador de Foronda. Però si voleu veure amb el to que li responia, mireu avui la portada de La Vanguardia i veureu de quina manera ho va fer Maria Jesús Montero.
Lamento decirle que la intervención que acaba de hacer no merecería ni una respuesta por parte de este gobierno, porque da vergüenza.
Després Montero va farcir amb nou retrets al PP. Recorda que el PSOE ha fet fora José Luis Ábalos, mentre que el PP va defenestrar Pablo Casado per denunciar precisament un cas de corrupció de mascaretes, que és el del germà d'Isabel Díaz Ayuso. El món empresarial català ja alça la mà i agafa el megàfon i fa una crida a aconseguir una reforma ambiciosa del finançament autonòmic. A Catalunya, de fet, aposten per un pacte fiscal o per un model federal, com pot passar, per exemple, amb el pacte fiscal del País Basc. Una vintena de diferents organitzacions donen per obsolet el sistema actual, que consideren que frena el procés econòmic, i reclamen anar més enllà per aplicar un sistema que sigui molt més just amb l'economia catalana. Informa Joan Torres.
Ho diuen en una declaració que signen les 13 cambres de comerç, el Col·legi d'Economistes, Foment i Pimec, entre altres. Al text hi demanen un model que garanteixi l'autonomia financera de Catalunya i el principi d'ordinalitat, és a dir, que la comunitat que més aporta sigui la que més rep, la segona en aportar, la segona en rebre, i així successivament. El president de Pimec, Antoni Canyete, deixa clar que el sistema actual és un atac directe al cor de l'activitat econòmica del país.
Ets la segona comunitat que en aquest cas fas aportació, lo que no és lògic és que passis a ser la en rebre. I això el que està fent, lluny de que tracturem en l'economia i tracturem en la capacitat de, des d'un punt de vista solidaris amb altres comunitats, estem gripant el motor de la nostra economia.
Aquestes 20 entitats creuen que el model federal podria aconseguir-se amb un simple canvi de la Llei Orgànica de Finançament, la LOFCA. A banda, també reclamen a l'Estat que publiqui les dades d'inversió per territoris que s'esperaven fa gairebé un any i tota la informació necessària per elaborar les balances fiscals.
Mentrestant, la Generalitat reclama el govern d'Espanya que torni els 5.000 milions d'euros que no ha invertit al país des del 2015. El govern creu que és un menyspreu i un insult que any rere any no s'acabin executant totes les inversions previstes. Sense anar més lluny, una nova xifra que demostra el greuge cap a Catalunya. Segons llegim a la Nació, Adif només va executar un 8,7%, 8,7% de la inversió prevista a Catalunya durant el primer semestre de l'any passat. I havia pressupostat més de 1.000 milions d'euros, doncs bé, només se'n van executar 94. Tant el govern català admet per primera vegada que veu perillar els pressupostos. Des de Palau han assegurat a RAC1 que ja és una opció real que Pere Aragonès no aconsegueixi aprovar els comptes. Això després de les últimes reunions infructuoses amb els comuns, que han presentat una esmena a la totalitat dels comptes. El govern català avisa que hi haurà conseqüències si els de Jéssica Albiach acaben tombant els pressupostos. Informa Adrià Santasusagna.
Dins l'imaginari de Palau i de bona part de la política catalana hi havia la idea que els comuns gesticularien, però que al 100% acabarien aprovant els pressupostos. Aquesta idea es va diluint mica en mica que avança la negociació, fins al punt que el govern ja admet a RAC1 que és possible que no acabi aprovant els pressupostos. És el Hard Rock el que continua encallant la negociació perquè la resta de temes avancen, però amb el Hard Rock les posicions són irreconciliables. Els comuns dient que s'ha de renunciar al projecte i el govern que continua explicant que no tenen marge, que no depèn d'ells, sinó d'uns informes que fan funcionari. Sigui com sigui, si això passa i s'acaben tomant els pressupostos, des de Palau avisen que hi haurà conseqüències i que la relació amb els comuns quedarà molt i molt tocada.
Doncs bé, aquest avís del govern no ha fet ni mutar els comuns, que es mantenen enrocats en la seva posició. No pensen aprovar els pressupostos si el govern manté viu el Hard Rock. També a RAC1 han insistit que no tiren la tovallola i que encara hi ha una setmana de coll per arribar a un acord. Té més dades, Laia Colomer.
Sí, malgrat que el govern ja es vegi les orelles al llop, els comuns asseguren que no es pensen moure de la taula de negociació fins l'últim minut, quan dimecres que ve es votin les esmenes a la totalitat. Fins llavors, diuen, hi ha marge per tancar un acord, sempre que el govern enterri definitivament el projecte del Hard Rock. I per demostrar que no van de farol, ahir van presentar ja una esmena a la totalitat. Jéssica Albiach diu que està a les mans del govern evitar que la tirin endavant.
Quan arribi el debat de la totalitat,
El proper dia 13, nosaltres, si no tenim cap proposta per part del govern de la Generalitat, cap anunci públic que descarta tirar endavant aquest macrocasino, nosaltres, evidentment, votarem en conseqüència a favor de l'esmena de totalitat.
El BIAC demana al govern continuar negociant i que no els intentin pressionar a base, diu, de xantatges.
Per cert, que si els pressupostos s'aprovessin, a partir del curs que ve, tots els graus universitaris públics tindrien el mateix preu. El govern vol que el cost de totes les carreres s'equipari al dels graus humanístics, que són els més barats del sistema. D'aquesta manera, estudiar medicina, infermeria o una enginyeria costarà el mateix que fer filosofia, llengües o ciències polítiques, que ara són més barates. Si la mesura tira pel dret, tots els crèdits tindran un cost de menys de 18 euros i, per tant, cada curs costarà poc més de 1.000. A més, també es preveu que els anomenats màsters habilitants, és a dir, els que qualifiquen algú per exercir una professió com arquitecte o advocat, tinguin el mateix preu que el grau. 5 minuts a València, el govern de PP i Vox ha eliminat el Premi Guillem Agulló, que es donava cada any a persones o entitats que lluiten contra els delictes d'odi. Imaginem-nos com estem. Com estem? Consideren que el nom del guardó va ser una decisió unilateral de l'expresident del Parlament Valencià per compromís. El Premi Guillem Agulló es donava des de l'any 2016 en memòria d'aquest jove antifeixista que va ser assassinat per un grup de neonazis. PP i Vox no descarten mantenir el premi, però defensen que podria portar el nom d'una víctima diferent cada any. Quina misèria, quanta misèria. I on també hi ha hagut polèmiques a Cantàbria, on que també, això també, el govern autonòmic del PP ha contractat un grup de música format només per homes, perquè actuï durant la commemoració del Dia Internacional de les Dones. La comissió 8M, de debò, és de riure, eh? La comissió 8M acusa l'executiu d'invisibilitzar-les en el que és precisament l'acte oficial que les hauria de visibilitzar. Ai, Déu. Bueno, espera, encara en tenim notícies en blanc i negre. Déu-n'hi-do, les perles del nou president de la Conferència Episcopal Espanyola, Luis Argüello, que fa pudor de sofre, candidat del sector més ultraconservador, es va imposar ahir i pren així el relleu del cardenal arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella. L'actual arquebisbe de Valladolid sempre ha sigut molt crític amb totes les decisions del govern del PSOE. L'avortament, l'eutanàsia, la llei trans o l'agenda 2030. Ara, però, diu que la seva voluntat és la de col·laboració.
Siempre en la línea de trabajo de la conferencia ha sido el desear colaborar por el bien común. Una colaboración que tiene que ser leal, respetuosa y crítica también a la hora de las cosas que vemos y de las que pasan en la sociedad española y en el gobierno de la nación.
Fins ara s'havia mostrat contrari al canvi de sexe i creia que els capellans havien de ser mascles i heterosexuals. Això ho deia el 2018. Escolteu.
Nuestra Iglesia Católica dice en el perfil de los candidatos que sean candidatos dispuestos a ser célibes. Pedimos también el que se reconozcan y que sean enteramente varones, ¿no? Y por tanto, heterosexuales.
I també ridiculitzava la llei trans.
Claro, se ha elevado a categoría jurídica el sentimiento. Ahora de poder cambiar de sexo y, por tanto, ir al registro y decir yo no me llamo Antonio, sino que a partir de ahora me llamo Maripili o Antonia, la categoría es el sentimiento.
Pel que fa a la ideologia política, sovint s'ha manifestat en contra del procés i fa poc també contra l'amnistia. En una piulada a Twitter el mes de novembre deia textualment la llei podria ser valuosa si realment fos recíproca, és a dir, si els amnistiats renunciessin a un procés il·legal i unilateral, si provingués d'un acord amb una majoria qualificada i si no emparés la violència contra les persones. Però si no és així, l'amnistia va en contra la convivència. Cuando el grajo vuela abajo, hace un frío del carajo. Més notícies alarmants. Més del 20% dels més joves de 35 anys creuen que els homes que es queden a casa cuidant els seus fills són menys joves. Mare Déu, això malgrat que aquesta creença entre els més grans de 50 anys no arriba al 10%, ho diu una enquesta feta per l'empresa d'investigació Ipsos que recull avui La Vanguardia. Tot i això, Espanya torna a ser per segon any consecutiu el país més feminista d'Europa. Més del 60% de les dones s'hi declaren, però la xifra entre els homes encara no arriba a la majoria. Això quan llegim avui al País que l'impacte de les notícies que neguen la violència masclista s'ha multiplicat per 4 a Twitter. Neguen la violència masclista per 4 a Twitter. És una de les conclusions que s'extreuen d'un estudi fet per la consultora LIC en 12 països. L'últim exemple és el judici de Dani Alves. Els mitjans van donar entre un 25 i un 40% de cobertura aquells que posaven en dubte el relat. En canvi, les notícies en context i perspectiva de gènere representen només el 0,4%. Mentrestant, els tiktokers Petacetaz sumen 4 denúncies més per agressions sexuals. Segons llegim a La Vanguardia, les víctimes serien 3 dones i un home que en el moment en què es va produir el delicte eren menors. A més, entre les denunciants n'hi ha una que té una discapacitat física. Les noves denúncies s'afegeixen a les que es van presentar a finals de gener. 8:39. Trànsit farà servir la intel·ligència artificial per intentar reduir els accidents. Utilitzarà aquesta tecnologia per llegir les imatges de les càmeres que té a l'AP7, la C32, la C33 o la C58 i predir quan convé regular la velocitat per evitar accidents i congestions. Joel Penya.
La intel·ligència artificial també servirà per millorar la convivència entre ciclistes i cotxes en carreteres secundàries. Per exemple, a la C145, entre la Seu d'Urgell i Andorra, s'ha provat una càmera a l'entrada d'un túnel que, quan detecta un ciclista, rebaixa en 20 km/h el límit de velocitat. Un sistema que s'aplicarà en altres carreteres amb molta presència de bicicletes. A més, més enllà de la intel·ligència artificial, Interior vol que hi hagi més ulls a les carreteres. El conseller, Joan Ignasi Elena, va anunciar la incorporació les properes setmanes de 200 agents més a l'àrea de trànsit dels Mossos.
La incorporació de 200 efectius més que permetran tenir molta més gent a la carretera. Això va lligat també, i naturalment també fent tasques més de back-office, diguem-ne, de la feina de carrer. Això va lligat també a la renovació d'una bona part de la flota de vehicles.
A banda, el departament també incrementarà els radars a les carreteres i donarà subvencions als pobles de menys de 50.000 habitants per gestionar millor el trànsit i les infraestructures.
I atenció a aquesta notícia. Els envasos de plàstic per guardar fruites, verdures o altres aliments, els gots de plàstic per emportar-se begudes d'una cafeteria o restaurant i els sobres individuals com els ketchup o altres salses passaran a millor vida a partir del 2030. D'aquí a 6 anys, la Unió Europea prohibirà tots els plàstics d'un sol ús. També tenen els dies comptats els potets de xampú o gel dels hotels. L'objectiu és reduir els 190 quilos d'embolcalls de plàstic que un ciutadà europeu gasta de mitjana cada any. El govern de la Generalitat proposa que Fira de Barcelona s'encarregui de la gestió del circuit de Catalunya. L'objectiu és diversificar l'activitat i que Montmeló deixi de ser un equipament exclusivament concebut al voltant de grans competicions de motor. La idea és introduir-hi nous models de negoci relacionats amb les fires i els congressos, l'oci saludable, els grans concerts, esdeveniments culturals i la indústria de la mobilitat sostenible. La Generalitat espera tancar un acord aquest mateix any i que la concessió sigui per 20 anys. En qualsevol cas, Circuits de Catalunya mantindrà la titularitat dels actius i dels contractes de la Fórmula 1 i de la MotoGP. I el govern d'Espanya compleix la seva promesa i ha donat la nacionalitat a Ilia Topuria, el nou campió del món de les arts marcials mixtes. Topuria va néixer a Alemanya, va créixer a Geòrgia, però fa més de 12 anys que viu a Alacant. Tot i això, fins ara no tenia DNI espanyol. Doncs bé, després de demanar-lo personalment a Pedro Sánchez, ahir la ministra d'Esports i portaveu del govern espanyol, Pilar Alegría, va confirmar la concessió.
Saben que es un luchador de referencia mundial en artes marciales mixtas y además que lleva entrenando en nuestro país desde el año 2012. Es un ejemplo de superación, de constancia y de trabajo y un referente en esta disciplina deportiva.
Això obre un debat. Per què ell se li dona la nacionalitat i a molta altra gent que fa anys que espera no? Això em recorda molt el cas aquell de Juanito Muelej, que va començar sent Johan, després va ser Juanito quan va guanyar la medalla d'or i després quan va donar positiu en dopatge va tornar a ser Juanito. I ara un senyor que ha nascut a Alemanya, que va créixer a Geòrgia fa 12 anys, que viu aquí, té tot el dret, evidentment, de fer-ho, però esclar, passa per davant dels altres. Topuria forma part dels més de 100 esportistes que des de l'any 2000 han obtingut el DNI espanyol per carta de naturalesa en aquesta llista, no? També com Ansu Fati o com Nicola Milotic. Dos minuts i tres quarts de nou, dèiem a l'inici, els pagesos han tornat aquest matí a les carreteres amb els tractors, almenys a l'AP7. Les protestes es reactiven l'endemà que els agricultors fessin servir la seva veu al Parlament en un ple monogràfic sobre la pagesia. El govern va proposar-los crear una renda bàsica agrària i un sistema públic d'assegurances per la pagesia. Informa Montse Martí.
El conseller Mascort creu que són mesures diferents a les plantejades fins ara i que potser ha arribat el moment de posar-les damunt la taula.
Per què no plantejar-nos una renda bàsica agrària o per què no... Si el que treballem amb AgroSeguro, amb les assegurances agràries, no acaba funcionant, per què no plantejar-nos un sistema d'assegurances agràries propi del nostre país.
Els pagesos asseguren que s'ha arribat fins aquí per culpa de polítiques nefastes i demanen que els compromisos d'ara no es quedin en no res. En va parlar Imma Puigcorbé, de Plataforma Pagesa, Ramon Sarroca, de la Federació de Cooperatives, Joan Carles Massot, de Joves Agricultors, i Joan Cavall, d'Unió de Pagesos.
Cal cuidar-la amb fets i també paraules. Sisplau, esmorzar poma de Girona o pera de Lleida és cuidar-la millor que esmorzar pinya tropical.
Tio de l'aigua, hasta ara una gestió que se'ns ha volgut culpabilitzar. Produïm aliments, la utilitzem, no la gastem.
Cada vegada que hi ha un conseller nou, jo sempre li dic quin model d'agricultura volem. Jo crec que el monogràfic ha de servir per això.
No feu avui com en els dos darrers monogràfics de l'any 2010 i 2014, que després de 10 anys encara hi ha temes pendents de resoldre.
Un dels pocs aplaudiments que es van sentir a la cambra va ser el dedicat a Marina Vilalta, la pastora de 96 anys, que ahir va voler seguir el ple des de la tribuna de convidats del Parlament.
Ah, perdó, i després, malgrat les protestes del govern, els portaveus de Revolta Pagesa admetien a la sortida del ple que estaven molt decebuts i no descartaven convocar més talls de carreteres aviat, com el que precisament avui hi ha en marxa des de les 8 a la P7, al sud. L'oposició també es va posar al costat de la pagesia i va exigir més implicació del govern català. Ser Giró.
Junts, el grup que va demanar el ple monogràfic, inclou a les seves propostes incrementar la pensió de jubilació i avançar en aquesta renda mínima agrària que apuntava el conseller. Albert Batet li va demanar que vagi per feina. Des del PSC, Salvador Illa exigia que s'equipari la pagesia a altres activitats econòmiques.
Vostè, conseller Mascort, porta 8 anys al capdavant del departament, com a conseller o secretari general. I és evident que alguna cosa no funciona. Esperem que aquest ple sigui un punt d'inflexió.
La pagesia, l'agricultura, la ramaderia és un sector, una activitat de la màxima importància estratègica per Catalunya. Volem una Catalunya amb xips i préssecs. Volem una Catalunya amb fàbriques i granges. Al mateix nivell.
Mentre el copaire Dani Cornellà demanava als partits coherència a Europa, on s'acorden, diu, les polítiques agràries.
No n'hi ha prou de donar suport o proposar aquest ple si després es vota a favor dels acords de lliure comerç. Fets i no paraules és el que demana la pagesia.
En general, tots els grups coincideixen que cal reduir la burocràcia al sector. Les propostes es votaran demà al final del ple.
Per cert, avui, atenció si compreu maduixes provinents del Marroc, perquè s'ha detectat presència d'hepatitis A en algunes de les que es distribueixen pel continent europeu. La causa podria ser haver regat les explotacions amb aigües fecals. El Sistema Europeu d'Alerta Ràpida per Aliments i Pinsos considera que es tracta d'un risc seriós i per això ha decidit llançar aquest avís. Maduixes del Marroc. Entre gener i febrer han arribat a Catalunya 664 menors migrants. Gener i febrer, 664 menors migrants. És un rècord perquè la DGAIA no havia registrat mai xifres tan elevades en els dos primers mesos de l'any. Si es manté la tendència, la Generalitat espera que el 2024 arribin a Catalunya més de 4.000 joves menors d'edat. La major part venen de països subsaharians i del Marroc i han arribat a Catalunya des de les Canàries. Per això el Departament de Drets Socials reclama al govern d'Espanya un repartiment solitari entre comunitats autònomes perquè entén que Catalunya assumeix un pes molt important. I el Col·legi de l'Advocacia de Barcelona aposta pels desallotjaments exprés per acabar amb l'ocupació. Amb el suport de bona part dels alcaldes de l'àrea metropolitana del Partit Socialista, els advocats han presentat la seva proposta de canvis legislatius que passa per desallotjaments automàtics i gairebé immediats quan un propietari ho reclami. Els ocupes haurien d'estar fora, com a molt, en 2 dies. Benet Iñigo.
El canvi legal que impulsa el Col·legi d'Advocats implica que si el propietari és un particular, una administració o una entitat social i aquest reclama al jutjat recuperar el seu espai, el jutge dicti una mesura cautelar per retornar-li en 1 o 2 dies. Si el propietari, en canvi, és una empresa, per aconseguir el desallotjament només haurà de demostrar que l'ocupació li genera un perjudici econòmic o bé que hi ha problemes de convivència, ho explica un dels redactors del text, Vicente Pérez Daudí.
Aquellos casos en los cuales se producen daños o riesgos evidentes bien para la vivienda ocupada o bien para el edificio en el que está la vivienda ocupada o bien se producen problemas vecinales.
Per l'advocada Cristina Vallejo, la diferència amb els països de l'entorn és abismal.
En países vecinos tenemos que se endurecen las penas, estamos ante desalojos policiales en 24 y 48 horas y aquí con una estadística de 20 meses para recuperar la posesión.
Des del Col·legi de l'Advocacia asseguren que les famílies vulnerables han de tenir una alternativa, però que qui ha de donar-la és l'administració.
I d'aquí uns moments al Món RQ parlarem de música també, del nou llibre del llibre pòstum de Gabriel García Márquez, i parlarem d'una sèrie que s'estrena avui a Disney Plus, que l'ho ha recomanat aquest matí, que és Nos Vemos en Esta Vida, sobre els atemptats de l'11M, i la nova cançó de Shakira.
A Bankinter creem un nou compte que serà de gran interès per a la teva empresa. Tan bo que si no ho veus no t'ho creus. Entra a veure-ho amb els teus propis ulls a planempresesbankinter.com o truca al 981 38 58. Bankinter, el banc que veu els diners i els de la teva empresa com els veus tu.
Recolector de clavells, repartidor de paquets, porto japonesos de tablau en tablau i nens d'escola en escola, distribueixo taronges i mel d'abella i faig transfers d'aeroport de 12 a 2.
Si vols fer un bon business, has de ser molt ràpid. Només fins al 20 de març, Business Day Citroën amb avantatges especials en tota la gamma Citroën i punt de càrrega inclòs a la gamma elèctrica. Citroën. Condicions a Citroën.es.
Descobreix els dissenys exclusius i els productes innovadors de les botigues Porcelanosa. Peces de gran format, aixetes amb sistemes de control de consum, cuines d'inducció invisibles. La casa dels teus somnis és a Porcelanosa. I ara de l'1 al 16 de març aprofita els dies Porcelanosa amb descomptes molt especials. Porcelanosa.
Cavalcar sobre el llom d'un drac. Volar fins al cim de l'Himàlaia. I dormir en una cabana del Far West. Viu només a Port Aventura World. Made to remember. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit i un dia a Ferrari Land inclòs. Consulta les condicions a portaventuraworld.com.
T'apuntes a sumar el teu valor humà a la innovació? Amb el grau en Humanitats de UIC Barcelona podràs especialitzar-te i diferenciar-te cursant un dels dobles graus en ADE, Dret, Educació o Periodisme i triar entre més de 250 convenis de pràctiques. Apunta't ara a la jornada de portes obertes a UIC.cat. UIC Barcelona. Driving Values Forward.
Que les torrades sempre cauen a terra pel costat bo és tan cert com que Aldi, 9 de cada 10 clients trien els nostres frescos. Vine a Aldi i gaudeix avui sempre de preus baixos, com la pinya a només 0,99 al quilo. Més informació a Aldi.es. Així de fàcil, així d'Aldi.
Amor, ens canviarem al pla estable verd Iberdrola, que paga sempre el mateix per la llum. Tots els dies, totes les hores, durant 5 anys, passi el que passi.
Interrompem la missió per una notícia d'última hora. Ens estan envaint els extraterrestres.
Passi el que passi.
Passi el que passi.
I ara, a més, emporta't 100 euros amb el pla estable verd Iberdrola. Contracta-ho ja trucant al 924 24 24 o a iberdrola.es. Consulta condicions a la pàgina web. Iberdrola, per tu, pel planeta. Empresa patrocinadora de l'equip paralímpic espanyol.
No estic mai feliç.
Ploro sense motiu.
No em puc concentrar.
No puc més.
Si t'identifiques amb algun d'aquests sentiments, deixa't ajudar.
Un diagnòstic professional d'ansietat, depressió o TDAH a temps permet iniciar el tractament abans que el problema s'agreugi.
A Goodman Barcelona som experts en salut mental. Junts trobarem la causa i la millor solució.
Truca'ns al 699 29 23 53.
Homenatge de marisc al millor preu? No tens excusa, perquè fins al 20 de març a La Sirena t'estalvies 2 euressos en la capsa de 2 quilos de Gambos Fly Supergrossa Premium. Tria congelat, tria La Sirena.
Vols saber l'autèntic secret de les magdalenes i pans de pessic de la granja? Agafa només ingredients de la millor qualitat. Posa-hi molt d'amor i paciència fins a aconseguir aquest sabor i textura tan inconfusibles. Mmm, tan bons. La granja. La qualitat que et mereixes.
Quantes vegades has dit algun dia jo... Doncs bé, aquell algun dia és avui. No perdis aquesta oportunitat i aprofita ara els Lion Days de Peugeot amb avantatges exclusius en tota la gamma. Només del 4 al 22 de març. Aprofita aquesta oferta a Peugeot.es. Peugeot.
I 52 minuts, la Unió Europea insisteix en un possible escenari de guerra i continua fent passos per reforçar la seva seguretat. Brussel·les va presentar ahir el pla d'inversió en defensa més ambiciós dels de la Guerra Freda. Una proposta que suposa, per això, més inversió a la indústria armamentística i fins i tot una compra conjunta d'armes, com es va fer amb les vacunes durant la pandèmia del coronavirus. Corresponsal de RAC1 a Brussel·les, Lluís Tovar.
Fins ara la Unió Europea no era un club militar. Les competències de defensa eren únicament dels països i obrir el meló d'una inversió en aquesta indústria a nivell europeu era un tabú. Però fins ahir, amb una guerra a les portes d'Europa i amb amenaces cada vegada més perilloses de Rússia, Brussel·les creu que és l'hora de reforçar la seguretat amb un pla que passa per augmentar la producció d'armes i munició, fer compres conjuntes i augmentar la despesa militar. Tot plegat, a més, per primera vegada finançat amb diners comunitaris i del Banc Europeu d'Inversions. La comissió, de fet, està disposada a repartir fins a 1.500 milions d'euros en subvencions a la indústria europea de la defensa. La representant de la política exterior, Josep Borrell, ho veu necessari pel moment geopolític actual.
Europa estava en perill i ara ho està encara més. Per desgràcia, la pau ja no està garantida i la invasió russa a Ucraïna ha accelerat la necessitat d'augmentar les nostres capacitats en matèria de defensa.
El pla busca també no dependre tant dels Estats Units en un moment en què Europa mira de reull el que pugui passar a les eleccions americanes i una possible victòria de Donald Trump. En definitiva, després de les paraules de von der Leyen la setmana passada dient que l'escenari de guerra és improbable però no impossible, els tambors de guerra van tornar a sonar ahir a la capital comunitària.
Aquesta història que treu avui el diari Cinco Días, una petita illa del Carib que es diu Anguila, s'està fent d'or gràcies a la intel·ligència artificial. Però no perquè estigués utilitzant aquesta tecnologia, no, sinó per una decisió que es va prendre l'any 1988, gairebé fa 40 anys, quan es van assignar els primers dominis d'internet. El d'Espanya és el de Catalunya és CAT, el del Regne Unit és UK i el d'Anguila és AI. I és clar, ara hi ha moltíssimes empreses que estan fent projectes amb intel·ligència artificial i que volen crear pàgines web al domini .ai. Per fer-ho han de pagar. I aquí el gran negoci, fins al punt que la venda del domini ja suposa un terç dels ingressos de tota l'illa d'Anguila. Dormir menys de 5 hores diàries pot provocar diabetis de tipus 2. Segons l'estudi d'una universitat de Suècia que recull avui La Vanguardia, dormir poc fa que el metabolisme es torni irregular i els processos de descans de les cèl·lules no es facin adequadament. Així, la insulina i la glucosa no es gestionen correctament i augmenta el risc de patir aquest tipus de diabetis, un risc que no es pot compensar únicament amb una alimentació saludable. Avui arriba Disney Plus. Nos vemos en otra vida.
Es usted Gabriel Montoya Vidal, ¿verdad?
Sí.
Pido respeto a las víctimas.
Confío en la justicia, así que bueno, pues...
Sèrie que explica la història de com els terroristes de l'11M van aconseguir els explosius que van fer servir pels atemptats. Ho fa a partir d'un llibre del periodista i col·laborador del Món RQ, Manuel Javois, i amb actors catalans com Pol López, Quim Ávila o Joan Soler, entre els protagonistes. Aquesta setmana la sèrie també s'ha presentat a Màlaga. Enviat especial de RQ al Festival de Màlaga, Eudald Martínez.
Com un menor asturià de només 16 anys va acabar implicat en el trasllat de la dinamita en l'atemptat més important de la història d'Espanya? És la pregunta que intenten respondre els germans Jorge i Alberto Sánchez Cabezudo a Nos vemos en otra vida. Ho fan amb una producció en molts moments trepidant en forma de thriller, però sense deixar de banda el relat de les víctimes i el context social dels principals implicats en la trama. Són Emilio Trasorras i Gabriel Montoya, que interpreten els catalans Pol López i Quim Ávila. Tots dos esperen que la sèrie serveixi per recordar aquest passatge massa oblidat dels atemptats, en parlaven a RQ.
El bo de la sèrie, en aquest sentit, és que hi posa un context sense justificar, simplement per d'on surten les històries.
Tot i que jo tenia 10 anys, en els anys posteriors que he estudiat, moltes vegades el que passa és que donen tanta informació sobre segles passats, però no sobre el segle en el qual vius, que queda allà, doncs, precisament, aquest forat.
La sèrie consta de 6 episodis que ja estan tots disponibles a Disney+.
Aquí ja l'ha vist, també és la crítica i col·laboradora del Món RQ i crítica al diari Ara, Alejandra Palés.
Parlar d'un 11M des d'una sèrie de ficció no és una missió fàcil, perquè es pot caure en pecats com tenir poca cura cap a les víctimes o voler explicar tots els vessants de la història. Nos vemos en otra vida no té aquests problemes, perquè opta per centrar-se en una part molt concreta de l'atemptat, la de Gabriel Montoya, conegut com Babi, l'únic menor d'edat condemnat per la seva participació en els atacs. Agafant el text de Manuel Javois, que va entrevistar el Babi i posteriorment va publicar un llibre, els germans Alberto i Jorge Sánchez Cabezudo han construït una sèrie sòlida i sòbria, que en cap moment justifica les accions del protagonista, però que sí que ens permet descobrir-ne el context. De fet, Nos vemos en otra vida té gairebé un deix de treball periodístic. Qui s'ha d'endur tots els elogis per la seva interpretació a la sèrie és Pol López, que brilla en el paper d'Emilio Trasorras, l'home que, aprofitant la influència que tenia sobre el Babi, el va acabar involucrant en el pitjor atemptat jihadista d'Europa.
Bueno, alegro de compartir crítica amb Alejandra Pérez, que ja en sap d'això, i sobretot el paperàs de Pol López. Aquest matí, a partir de 3:15, el Món RQ, Manuel Javois, Pol López i Quim Ávila. Tots tres, el Món RQ, Nos vemos en otra vida, aquesta sèrie que avui s'estrena a Disney Plus sobre un text d'un llibre que es diu Nos vemos en esta vida o en la otra, de Manuel Javois. I els Stay Homes també terren avui al Festival de Cinema de Màlaga.
Stay Home és un grup amb tants fans com detractors.
Si estem sortint als mitjans, som uns vendidos, i si no estem sortint als mitjans, som gent cool.
Tienes que grabar, Camila.
No. Ha sigut tot un lío, en tinc milions de problemes.
Ai, presenta aquest vespre un documental, Stay Home és la banda que no hauria d'haver existit. Aquesta producció repassa com aquest trio de músics va passar a ser un fenomen mundial de la nit al dia arran de la pandèmia del coronavirus i a gestionar la fama sobtada. Mentrestant, avui a la secció oficial del festival també s'hi estrena la nova pel·lícula de David Trueba. Després de l'èxit de Saben Aquell, es diu El Hombre Bueno i compta amb Jorge Sanz com a protagonista. Això després que ahir un dels grans noms de la jornada a Màlaga fos precisament el prota de l'últim film de David Trueba, el gran David Verdaguer, també el director gironí Isaki Lacuesta. Tots dos hi van presentar els seus nous treballs a Udal.
Després de narrar els atemptats a la sala Bataclan a Un Año, Una Noche, Isaki Lacuesta torna ara amb una pel·lícula amb la música com a protagonista, concretament la de la banda Los Planetas, i amb Segundo Premio, una biografia singular i conscientment no del tot realista sobre l'auge d'aquesta banda de rock independent. El gironí parlava als micròfons de RAC1.
Jo el primer que els dic és que no es pot fer una biografia oficial. Són una banda que són el menys oficial del món. Farem una pel·lícula amb tota l'admiració i tot l'amor per la seva música, però que farem la pel·lícula que volem fer amb la mateixa llibertat que es fan els seus discos.
Proposta molt aplaudida, com també la del valencià Àlex Montoya, La Casa, una adaptació d'una novel·la gràfica del també valencià Paco Roca, sobre tres germans que han de decidir què fan amb la casa d'estiueig de la família després de la mort del pare, i amb David Verdaguer.